Benvinguts a l'Internauta.
Bona vesprada a tots, xiquets i xiquetes. Això és l'Internauta, el programa que l'any 1995 Jordi Vendrell va començar a la sintonia de Catalunya Ràdio i que des d'aquesta temporada l'emetem a VilaWeb cada dimarts, www.linternauta.cat, www.vilaweb.cat. No sé si algú de vosaltres ho ha notat, però estem en campanya electoral, allò que demanen el vot i totes aquestes coses, per a tota mena d'eleccions, perquè això ja és una mena de grans magatzems, primera planta eleccions autonòmiques, segona planta municipals, tercera al Consell d'Aran, quarta anem fent. I hem decidit que havíem de parlar una miqueta d'això, òbviament perquè, en fi, l'impacte també a la xarxa és clar i notori, sobretot els usuaris de Twitter estem ofegats per una quantitat de missatges impressionant que arriben des dels partits polítics i que no arribaven just abans de que es declararen les eleccions o que no arribaven de la mateixa forma. Així que hem decidit convidar a moure la cadira, perquè és un dels contertulians habituals, però avui ens ve com a expert el Saúl Gordillo. Saúl,
molt bé,
te sents bé a l'altra banda?
Sí, i tant, i tant.
El Saúl Gordillo, fins fa poc director de l'Agència Catalana de Notícies, una de les persones que més, jo diria que és el màxim expert en això que en diuen la política 2.0 al nostre país, i per tant, doncs, em semblava que era la persona adequada per fer el comentari sobre què passa amb les eleccions, com és que de sobte tothom es torna boig i comença a usar les eines 2.0, a vegades de manera antiga, però ara en parlarem d'això. La cadira del contertuli habitual, no sé si ho trobes estrany, tindrà el Saúl enfront, però bé, en Joan Jofre.
Bona tarda. Sí, sí, és una mica estrany això de tenir el Saúl aquí.
Bé, pots atacar-lo sense pietat, Pots atacar-lo sense pietat. I el Martí Crespo, com sempre. Hola. Amb una samarreta de la selecció escocesa de rugby, que no sé si vol dir alguna cosa relatiu a les seleccions escoceses, però suposa que sí.
Escòcia.
Escòcia. A l'altra banda dels vidres, el Jordi Carreño. Amb tots ells farem l'Internauta d'aquesta setmana.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Com deia, entre d'Andorra i la Catalunya Nord, tothom d'eleccions, eleccions a la Generalitat Valenciana, al Parlament Balear, a les Corts d'Aragó, per la gent de la Franja, eleccions municipals a tot arreu, eleccions al Consell d'Aran, i no sé si me'n deixa alguna, però alguna deu haver estranya que encara se'm deu passar per alt. Campanya electoral a tope, per tant, ja ho haureu notat, sobretot els usuaris de les xarxes socials, perquè realment hi ha hagut un increment notori de l'activitat política en aquest terreny. Per situar el tema, com cada setmana, abans que res, el Martí Crespo ens farà el seu informe Crespo.
L'informe de Martí Crespo.
Bé, doncs com deia Vicent, des de divendres doncs, ja tornem a ser en campanya electoral, que aquesta vegada allò, jo no hem passat ni 6 mesos dels parlamentaris a Catalunya, ja hi tornem a ser. En aquest cas, bona part del país passa per les urnes, com has comentat, per renovar els municipis, però també el País Valencià i les Illes doncs, tenen l'oportunitat doncs, de renovar les Corts i el Parlament. Ja fa anys, de fet, amb campanya electoral o sense, que els partits del país s'han doncs, convidat a internet i utilitzen doncs, amb més o menys grau i sobretot amb més o menys gràcia la xarxa i també les xarxes socials, la xarxa com a internet, però també tot el que és les xarxes tipus Twitter, Facebook, etc. Tant les formacions com els candidats doncs, opten cada vegada més doncs, per la comunicació, entre cometes, directa i en línia doncs, amb els electors a través de blogs o de Twitter, Facebook, com he dit. I a la inversa, també des del terreny de la societat civil, també cada vegada són més nombroses les campanyes o les iniciatives o les propostes d'acció diguem-ne, d'incidència política vehiculades doncs, també a través d'internet o d'aquestes xarxes socials. A les eleccions parlamentàries catalanes del novembre passat, doncs, per exemple, vam parlar-ne aquí doncs, en un internauta, doncs, hi va haver iniciatives com electoralia.cat, socvot, twitter.net, electtweet.cat, vota, amb dues os, eren tot d'eines doncs, per, suposo que sí, era més per incentivar la participació política, doncs, bé, utilitzant internet o utilitzant xarxes socials, RSS, el que hi havia a l'abast a internet. En aquesta cita del 22 de maig vinent, moltes d'aquestes iniciatives doncs, han quedat pel camí, no han tirat endavant, però probablement n'hi ha algunes altres i sobretot segurament hi haurà algunes tendències diferents o sí, respecte d'eleccions anteriors, com deia en Vicent, doncs, per exemple, podrien ser doncs, això, l'allau de Twitter i de, entre cometes, spam electoral per Twitter, doncs podria ser potser una d'aquestes tendències. En tot cas, en parlem amb el periodista Saúl Gordillo, que s'ha destacat com a seguidor compulsiu de polítics a internet i bàsicament...
Un seguidor compulsiu de polítics
sí o no?
A internet.
O sigui, a mi m'impactava...
Jo
home, paties molt, però...
Ara pateixo més que
abans. En el teu blog a mi m'impressionava la columna al marge dret que tenies de tots els blogs que hi havia en aquest país, o com a mínim al Principat.
Però estàs
no, ara ja ho té Poliblogs, no? O sigui, ara directament...
Ara estàs parlant de fa 7 anys, perquè aquest juliol uh-huh. farà 7 anys que vaig obrir el blog de Més VilaWeb, i fa 7 anys, fa 5, fa 6, fa 4 anys, tot això era relativament assumible. Uh-huh. Però la veritat és que ara el boom és tan gran que la lògica d'un agregador o d'un directori de blogs o d'un lloc que concentri tot això és inassumible, no? I jo crec que una mica el problema d'aquestes eleccions és que, com que són eleccions municipals, clar, a cada població hi ha un munt de candidatures i és molt difícil de seguir. Quan són eleccions al Parlament, doncs, bueno, ho pots fer per partits, com a molt per demarcacions, però la manera de seguir-ho és molt més fàcil. Però, clar, ara l'explosió és tan gran i el cas de Twitter és una mica la demostració de com aquest ocell s'està convertint en una cotorra, perquè més que un ocell que piula, és que no para de fer soroll tota l'estona.
Jo he llegit queixes de gent que diu, bueno, ja està bé, no? Sí. Sobretot per dos costats, no? Per una, no n'hi ha... Això de l'etiqueta ja s'ha acabat fa temps, no? Però... clar, n'hi ha partits que és que te fan 30 tuits a l'hora, no? Que és allò un cada dos minuts. Per exemple, el Partit Popular te fa 30 tuits a l'hora, que és una barbaritat, no? Però per una altra n'hi ha gent que diu, home, si abans de la campanya no estàveu piulant, què feu piulant en campanya, no? Això què és, no? És...
Perquè de tots els que van fer feina quan les eleccions al Parlament, algú ha quedat viu? O han tancat tots la barraca?
Com a candidat, vols dir?
Sí.
No, a veure, jo crec que sí.
O com a iniciatives que se'n van...
No, hi ha polítics...
Van néixer moltes.
Hi ha casos concrets de polítics catalans que han mantingut l'activitat. Pues, a mi em sembla molt coherent el que fa el senyor Recoder, que tot i que ja no és alcalde i és conseller, doncs manté l'activitat a Twitter i, a més, doncs, fa un ús que té molt a veure amb el sentit de la seva conselleria, que moltes vegades és serveis vinculats a infraestructures i a transport i a mobilitat i tot
això. I segueix tuitejant, a més, coses personals, que és un detall important.
Clar, entén que no s'ha de transformar pel fet de gastar govern, o l'exconseller d'aquest mateix departament, el Quim Nadal, no? Que
fa el departament, que els fa...
Sí, allà van si entren al departament...
Els donen una capa.
Els donen la capa de Twitter.
El layer, els donen un layer de Twitter.
Però entre ells, és curiós veure com entre l'exconseller Nadal i el conseller Recoder mantenen fins i tot converses a través de Twitter d'obres que potser un va posar la primera pedra i ara l'altre ha de fer la inauguració, no? I a més a vegades intercalats amb algun alcalde de la població on es fa aquesta inauguració o on s'ha fet aquell projecte que participa amb ells, no? Ara penso en una conversa a tres bandes entre l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, el conseller Recoder i l'exconseller Nadal sobre no sé quina obra o no sé quin projecte d'allà, no? Bueno, vull dir que el que és bo és que de les cibercampanyes quedi això, un pòsit de gent que s'hi ha enganxat amb l'excusa de la campanya, doncs bueno, si serveix per això benvinguda sigui, però que després manté aquesta coherència, no? I clar, quan veus aquesta cosa tan exagerada de les eleccions municipals d'ara, jo tinc dubtes de que molts dels que ara piulen tant després, un cop siguin alcaldes, doncs governin amb aquesta lògica d'estar sotmesos a anar explicant l'acció de govern i a escoltar, que normalment utilitzen les xarxes socials més per emetre que no pas per escoltar, que és un dels problemes, no? que no entenen que això és una conversa, o els caps de l'oposició o els candidats que es quedaran a les portes d'entrar en algun ajuntament, que aquests, clar, lògicament, s'haurà acabat la febrada de la campanya i ja, si no han aconseguit el seu objectiu, deixaran les eines. No? Jo crec que aquesta campanya és més de Twitter que de Facebook, potser les anteriors
eren més de Facebook. Sí, això és curiós, per què?
Perquè tinc la sensació de que Twitter, quan estava de director de l'Agència Catalana de Notícies, ho deia, mig en broma, dic, aquests de Twitter ens fotran a l'atur, perquè Twitter és com una gran agència de notícies, en el fons, uh-huh. perquè té una capacitat d'actualització i de tenir enllaços a notícies de mitjans o coses noves, o novetats, o fotografies, és a dir, la capacitat de generar contingut nou i la immediatesa és tan gran que en el fons és com una enorme agència de notícies, però molt, molt col·laborativa i molt, molt, molt àmplia, no? I perquè tenen la sensació que és com un mitjà de comunicació. En canvi, Facebook és més tancat, és més, no ho sé, és més com una pàgina.
Hi ha més gent a Facebook, sí. Pots pescar més clientela a Facebook que no a Twitter. També és més difícil.
Sí, i no,
sí, però Facebook poder les de buscar al Twitter ja se t'enganxen.
Se t'enganxen i
t'envies un missatge i es repeteix a tots.
Qui vol?
Sí, qui vol enganxar-se, que tens com a seguidors.
Sí, però si poses una etiqueta d'aquestes que municipals 2011 o municipals o 22M, allà estàs enmig d'un riu que té un cabdal d'aigua tan gran que, bueno, alguna cosa pesques, no? Normalment. Tinc la sensació que és perquè ho veuen, sobretot la gent, els assessors de comunicació, però, perdona, més com un mitjà.
Amb aquesta etiqueta no hi ha persona humana capaç de seguir les notícies.
No, clar, perquè és una bogeria.
No es pot filtrar, això.
No.
Però bueno, fan...
A mi va fer gràcia, avui publiquem un article que reprodueix precisament una d'aquestes converses, ahir, cap al migdia, l'Agustí Colomines, de la Fundació CatDem, o DemCat, CatDem, va enviar un tuit comentant el fet que Eivissa, Esquerra Republicana, es presenta amb el Partit Socialista PSOE directament en coalició per les circumstàncies pròpies d'Eivissa, no? Immediatament li va respondre el David Minoves, un dels dirigents d'Esquerra, però immediatament també dirigents del PSM s'hi va sumar, també s'hi van sumar gent de Solidaritat, i la veritat és que al cap d'unes hores simplement si vas intercalant els tuits i posant-los un darrere l'altre, la conversa és interessant, no? El que passa és que, clar, desbrossar això enmig del caos total en què s'ha convertit Twitter, que a més aquesta setmana ha fallat bastant, d'uns quants dies, amb allò de la sobrecàrrega que comença a posar dificultats als usuaris normals, no? Però realment la conversa pot existir, no? El problema és com usar Twitter,
clar,
no? Quina
clar,
mentalitat clar. Tens a l'hora d'usar Twitter? Si tens la de conversa o tens la de simplement colar el teu missatge i endavant les atxes.
Jo crec que, per desgràcia, predomina aquesta segona, no? Que repeteixen molt els titulars o les declaracions que fan en actes 1.0, diguéssim, o 0.0, és a dir, en la campanya tradicional, i ho porten en allà. I no saben veure que potser han d'utilitzar les xarxes socials per donar un complement, un contrapunt, o per entrar en aquesta confrontació directa amb els altres candidats, no? Moltes vegades entre els blocs electorals, els espais repartits que tenen els mitjans tradicionals i la rigidesa dels debats, no hi pot haver un intercanvi d'idees. Però, en canvi, estaria bé que els equips de campanya fessin servir Twitter per, entre ells, replicar-se o posar-se, bueno, fer aflorar les contradiccions o les crítiques, no? I això és el que, per desgràcia, no hi és, no?
De tota manera, el contrast, ara que has tret el tema, el contrast entre Twitter, Facebook, l'exuberància que te permet això, l'ús que s'està fent de les webs, que tot i que les webs són molt antigues, en aquesta campanya electoral hi ha gent que està fent usos molt interessants de les webs, i la rigidesa absoluta, aquesta incomprensible dels blocs electorals, de que la informació ha d'estar minutada, dels anuncis aquells pagats o gratuïts de les televisions públiques, el contrast mental és bèstia.
És un món que s'acaba i una realitat que s'imposa, no? Però és que no només és per la campanya electoral, en el cas dels ajuntaments, la llei electoral era tan rígida abans de la campanya que els alcaldes no podien visitar obres, inaugurar segons quines... És a dir, era tan rígid, fins i tot en els seus blocs personals, segons la llei electoral, en els mitjans digitals, electrònics, no sé com, quina era l'expressió concreta que fa servir la llei electoral, impedia que els alcaldes fessin balanç de la seva acció de govern. I jo penso, escolta, amb un bloc personal tu pots, hauries de poder dir el que volguessis, sempre quan no demanessis el vot abans de la campanya, però fer balanç i explicar el que has fet o el que proposes com a cap de l'oposició i aspirant a alcalde o el que has fet com a alcalde. I es veu que la llei electoral aquesta és d'una...
T'imagines que acaben regulant els twitters? Que només poden emetre tants twitters per hora com nombre de diputats tenen o alguna
és que si,
bestiesa d'aquest nivell?
És que si te'n vas a... Bueno, és que el següent pas serà aquest. La Junta Electoral Central, el pas que anem, si no se'ls fa veure que això no té cap sentit i que venim d'una llei electoral i d'un sistema que és del franquisme i que, per tant, era molt garantista perquè era una democràcia...
No, això no era del franquisme. El franquisme no n'hi ha d'eleccions.
No, però després em refereixo. Sí. És a dir, el sistema electoral ve de...
Sí, sí, de la transició immediata.
Transició, i, per tant... venint per voler regular una sèrie de coses que en aquella època no estaven, per raons òbvies, regulades, doncs clar, ara som ridículs, i en canvi ho compares amb altres països i escolta, no té cap sentit, no? Per tant, a veure, com a mínim això té aquest punt de frescor i de que també permet que moltes candidatures que no tenen representació municipal i no tenen accés als blocs i als mitjans tradicionals i als mitjans públics, doncs es puguin expressar, no? I jo sí que veig, per exemple, algunes candidatures, ara per exemple cito la CUP, no? Que són partits que han fet feina durant molt de temps i l'han fet a Twitter abans de la campanya i que ara, doncs, poden aconseguir un cert rèdit d'aquesta coherència, no? No és forçat, no és una cosa només de 15 dies perquè algú els hagi assessorat, sinó que és fruit d'una feina feta, que són formacions polítiques que amb pocs recursos han hagut d'apostar per aquestes eines que són gratuïtes i que les han aprofitat per organitzar-se i per fer política abans de la campanya i que ara les fan aflorar. No?
Uh-huh. Ja, jo tenia una pregunta, si ara has parlat això de l'ús, per exemple, de Twitter... I has anat esmentat candidats, però també has esmentat equips de comunicació. Fins a quin punt els twitters, sobretot dels grans partits, potser aquests que les xarxes socials s'hi han vist obligats o s'hi han obligat a fer-les servir perquè funcionen, diguem-ne, a la manera 00, 0.0, com deies, fins a quin punt els twitters són 0, en mans...
00 era una cervesa, no? 00
era
una cervesa.
Sí.
Sense alcohol.
Exacte, doncs mira, funcionen així. Doncs això, fins a quin punt doncs, aquests tuits o aquests twitters o aquests Facebook, aquests comptes, diguem-ne, dels grans partits... són en mans dels equips de comunicació o són en mans dels candidats en si?
Si agafes el cas de Barcelona, tots són en mans d'equips, menys, em sembla que Jordi Portabella alguns dels tuits els feia ell abans de la campanya, jo suposo que ara ja tots van amb unes sigles que és S, que vol dir equip de campanya. Xavier Trias té una o dues persones que li portaven al Twitter que no se n'amaguen que no ho fa ell i per tant és honest perquè no fan veure el que no és. I Jordi Hereu, que el va obrir poc abans de les primàries amb la Montserrat Tura, doncs tampoc fa veure que ho és ell i per tant doncs, també és el seu equip, no? El conte és una mica també una declaració de principis, no? Quan diu Hereu 2011, doncs ja veus molt clarament que és per la conjuntura del 2011.
Aquell conte desapareixerà.
Aquell conte el 2012 ja era, per tant, si ha triomfat com si ha fracassat, electoralment ja no tindrà sentit, no? Però en canvi, Portabella, Trias fa molt de temps que va ser dels primers en tenir Twitter, tot i que no el portava directament ell, Ricard Gomà d'Iniciativa i Fernández Díaz fa menys temps que pocs mesos abans de la campanya que la van obrir, i algun partit que no té representació com el de la CUP, per exemple, doncs jo de fet el coneixia com a usuari de Twitter i ara veig que es presenta de candidat, no? I per tant per mi ja era un usuari de la xarxa que estava a Twitter, no? Jo crec que l'important és que no enganyin i no facin veure que són ells, no? I que
això va haver un cas famós que va ser amb la Rosa Díez.
La Rosa Díez estava en un acte.
Que estava en un acte públic per la tele i va enviar un tuit personal quan estava, la gent la podia veure per la tele, que no tenia, tenia les mans quietes, diguem-ho així, no? I, clar, allò va ser un escàndol, un petit escàndol, tampoc un gran escàndol, perquè, diguem-ho, com a mínim, no, no intentes fer veure que eres tu quan tots t'estem mirant i és evident que tu no ho estàs fent, no?
Sí, sí. I més aquests partits que una mica com Ciutadans fa un temps, no?, que han apostat molt per aquestes eines perquè no tenien accés als grans canals, no? I Ciutadans, per exemple, doncs, és un exemple d'aquest saber treure-li suc dels blogs i del Facebook i del Twitter, no? Que amb pocs mitjans i anant directament al seu target de lectors, doncs, la veritat és que fan bona feina, no? I UPyD és una mica, la Rosa Díez va ser víctima d'aquest creixement, no? I que li fessin això, uns assessors o un equip de campanya, però fent veure el que realment no era, no?
A mi hi ha un cas que m'ha cridat molt l'atenció, que és el de Jordi Hereu, perquè ha fet, o sigui, basa molta part de la campanya en una pel·lícula que només està a la web. És a dir, ell ha fet una pel·lícula llarga parlant d'ell mateix, que, en fi, cadascú pensarà el que vulgui sobre aquesta pel·lícula. A mi no em sembla massa interessant, però és la meva opinió només. Però ha fet com una pel·lícula llarga que es pot veure a la web, i fins i tot els anuncis de televisió són teasers, són trailers de la pel·lícula,
sí, sí, sí,
que reenvien a la web, no? És a dir, és capgirar el sentit, no? Perquè abans, quan tenies la televisió, intentaves que tot anara revertint a la televisió. Ara, en canvi, la televisió l'únic que és un punt d'entrada per a la web, no? Seria un cas molt, molt peculiar, no? Molt, molt cridaner.
Sí, sí. La veritat és que jo, per exemple, vaig veure primer jo vaig veure, no sé en quina web ho van penjar, i una mena de documental, no?, sencer, i llavors, clar, els spots no són spots, sinó que són aquests trossos. I potser, no sé si és un tema de costos o és un tema de trencar amb la campanya, no? Avui pel carrer ho mirava, no? També amaga molt el logo del PSC, per exemple, juga molt amb el factor persona o alcalde, i amaguen el logo del PSC. Això ho fa molts alcaldables del PSC arreu del país, que posen molt gran la cara del candidat i minimitzen a la mínima expressió el logo del partit, perquè, bueno, són conscients de que la marca no els hi va molt a favor i, en canvi, volen posar més en valor la seva marca més personal i la proximitat o, bueno, el fet de que han estat a l'Ajuntament durant aquest temps. I no sé per què ho fa això Jordi Hereu, perquè la veritat és que per un tema de recursos no, perquè diguéssim que s'ho podria permetre, no? No sé quina explicació trobar-li allò, el fet de que ho hagin fet així a la inversa.
No, potser és això, no? Internet ven més que no pas...
A part de vendre, també hi ha un problema gran de costos. Enviar un mailing com encara estan enviant, perquè jo els segueixo rebent les cartes amb propaganda. És molt, molt més car que no el que puguin fer amb Twitter.
No, un mailing a Barcelona, per exemple, només. No cal dir un mailing al País Valencià o a les Illes per les eleccions a Corts o al Parlament. Només a la ciutat de Barcelona un mailing són una picossada d'euros, però molt gran, eh? Són molts diners. Per arribar a cada casa són molts, molts, molts diners.
I els estan enviant personalitzats, eh?
Sí, clar, és que si l'envies l'has d'enviar personalitzat. Ja que fas l'esforç d'enviar, com a mínim envia-ho personalitzat.
Que es garanteixen que t'arriba segur, no? No sí, sé, sí. Però la veritat és que Twitter aquests dies és una mica insuportable. Jo,
sí? T'has per esborrar-te? Bueno, pots fer un follow, si ja està.
Sí, però també sap greu perquè m'agradarà jutjar-los l'endemà, no? Avui em semblava ahir, un que és candidat a Mataró, l'alcalde, el Joan Antoni Baró, ho deia, no?, que a ell li havien criticat que quan era alcalde, abans de la campanya, ell usava molt Twitter i cada dos dies actualitza el blog i és una persona bastant activa, no? I l'oposició li havia criticat molt, fins i tot que en els plens es comentessin els plens en directe, no? I a través de Twitter. I clar, ara aquests dies l'oposició fa tot allò que li recriminava amb ell quan era durant el mandat, no? I feia la pregunta aquesta de dir, bueno, els que criticaven això ara fan un ús tan intensiu en campanya, què passarà l'endemà de les eleccions, no? Que se n'aniran o què, no? I és una mica la pregunta, no? Perquè jo el que sí que faig és no segueixo des de fa diversos dies i setmanes, no segueixo els que em comencen a seguir a les portes de la campanya, perquè
veure,
en campanya, és a dir, en el Twitter quan algú et comença a seguir a tu t'arriba un correu, no?
Sí.
Jo aquests, no, a no ser que sigui algú conegut que realment m'interessa, sospito que és una conjuntura molt d'oportunisme i no els hi torno al follow durant aquest temps. Si realment continuen i fan coses que interessen i algun dia doncs, fan alguna referència o per lo que sigui vas a parar, doncs ja els hi faré el follow més endavant. Però ara, des de fa unes setmanes, no els hi torno...
Fas vaga de follows.
Faig vaga de follows perquè entenc que és una manera de preventiva de curar-te amb salut, de dir, escolta, no em vaig carregant de seguidors perquè no tinc la certesa de que siguin reals, no?
En tot cas, sempre és bo fer de tant en tant una mica de neteja
sí.
De qui estàs seguint i qui no estàs seguint.
Sí, sí, sí.
Si algun dia, algun matí, va bé posar-te allà, mira, a veure, tots aquests... Diu...
Sol, tu quanta gent estàs seguint ara mateix?
4.800, em
però
sembla.
Això no es pot gestionar.
Ah, em segueixen a mi, eh? Jo
tu?
Segueixo a 1.800.
Impossible de seguir-ho.
Bueno, sí.
Jo en seguís que 4.000 i pico.
Però... Segueixes a 4.000 tu?
Sí.
Però no, cada vegada però deu baixar, o sigui...
No, bueno, jo miro el que m'he baixat.
És entretingut, sí, exacte.
No, miro el que m'he baixat.
Al final és això, és no.
Veure, és evident, n'hi ha gent que la segueixes amb més interès, perquè... I n'hi ha gent que, bueno, que ja saps que n'hi ha poca cosa. Jo trobo molt útil que apareguin les fotos, perquè te permeten identificar ràpidament. Clar. És a dir, saps que n'hi ha gent... que cada tuit que fa val la pena parar-te un segon a llegir-lo i saps que n'hi ha gent que diu, bueno, este explica que ha eixit de la dutxa, va, molt bé, a mi que... I a mi que, no?
Acaba sent molt aleatori al final, no?
Sí, clar, acaba sent aleatori perquè no pots... O sigui, el que te cau no respon exactament a... O sigui, no te cauen els 4.000, no? Te cauen... Però jo crec que és molt interessant... O sigui, a mi el Twitter cada vegada em fascina més com a eina d'escolta. D'escoltar...
d'ensumar
de fons que, de la societat, no? Sí. Trobo que és fascinant i en aquest sentit, encara que sigui un fragment que no puc llegir-me-ho tot, però bueno, em te dona una certa idea de...
No, jo ja hi havia dies ara aquests dies no, perquè tinc problemes amb l'iPhone i no tinc internet, no? Que és una mica també una situació curiosa, no?
Viure, ja és mala sort,
viure sense internet a l'iPhone.
Pots fer senyals de fum.
És un telèfon que només serveix per trucar i per rebre missatges d'SMS. Ja està.
Que raro.
Això. Sí, però això passava el segle passat.
És un problema tècnic, espero que en poques setmanes...
És un altre 0.0.
En poques setmanes, això s'ha de solucionar d'un dia per l'altre.
És que m'haig de canviar de telèfon i fins que no generi la primera factura, un lío de telefònica...
Just en campanya.
Però m'ha anat bé perquè és una manera de descontaminar-me una mica, no? I a més aquests dies ja em funciona, però moltes vegades no pots navegar o no pots mirar webs o el que sigui, doncs bueno, quan arribes poses el Twitter i t'enteres d'un munt de coses que llavors ja no tu... fa una certa feina a substitució d'alguns mitjans, no? Jo ja dies que no sé què ha fet el Barça i ho miro a Twitter.
Jo fa temps que dic que el Twitter és la portada del diari, és a dir, jo quan me desperte una de les primeres accions és mirar el Twitter. I me fa, sobretot a primera hora del matí, me fa de portada del
nostre titular.
Perdona?
Tires enrere?
Tires enrere, què vol dir?
Sí. Si mires ara les coses que han passat durant la nit.
És que és impossible.
No puc. No,
mires una hora. O...
Mira el timeline que tinc, o dos timelines com a molt, però és que si no em tornaré per a dia boig. Però, per exemple, si ho mires entre les 8 i les 9... escolta, més allò el pols del país al despertar-se
i és un resum
un quiosc, és una portada, jo dic que és la portada el que abans fèiem fa anys de mirar les portades ara la portada és el Twitter
no, és el millor, són els articles més destacats dels mitjans que és curiós, no? Com, bueno, lo que tu invertiries €1.20 per anar a comprar un diari que et dona una cosa molt concreta, un article d'opinió d'algú que diu una cosa que és realment és interessant o una notícia, una exclusiva, una entrevista, allò ja et surt en el Twitter a les 8 del matí. I llavors vas a mirar-ho en digital i, per tant, no justifica que vagis a comprar el paper. Uh-huh. Vull dir que també té una mica aquest element contraproduent, no? De que bueno, els mitjans tradicionals s'han de replantejar si alliberen tot.
Perdona, els tradicionals i els online, eh? Vull dir que aquí està canviant tot.
Sí, però els online tens visites,
sí, però
et genera trànsit.
Però està canviant tot, també, eh?
Però clar, els diaris que el que han de fer és estivar en el quiosc de paper, diguéssim.
Ja no hi ha quioscos.
Clar, si ja ho entreguen tot a les 8 del matí, jo crec que aquí s'hauria de repensar, escolti, alliberem part dels continguts a partir d'algunes hores a les que saps que la possibilitat de que aquell lector molt interessat estaria disposat a pagar 1,20 € per anar-ho a comprar al quiosc a primera hora, quan ja saps que el diari que no has venut a partir de les 4 de la tarda m'ho invento, o a les 11
el diari que no has venut a les 11 del matí ja no en vens,
però no fer-ho abans, però no ensenyar les cartes.
Això és una bona idea, no? L'has venut a cap diari?
Bueno, ja ho farem.
No, està ben pensat, però no ho havia sentit dir mai. O sigui, que els diaris en paper aguanten l'edició hasta les 11, no?
Clar,
si la vols, la compres en paper.
Això és una mica la filosofia creativa.
Aguantes editorials, aguantes articles d'opinió, però les notícies...
No, les notícies ja no les pots aguantar, perquè les notícies
ja fa hores que,
ja fa hores que estan circulant.
O sigui, els temes propis.
Avui no n'hi ha cap diari que tinga notícies, ja, perquè les notícies floten en l'aire. Tens els temes propis i tens l'opinió, no tens res més.
Jo crec que els temes propis i les apostes més de cada mitjà i l'opinió, els diaris no ho poden entregar com una notícia de teletip d'agència, perquè és que estàs posant tot en el mateix nivell, no? I has de posar en valor el que tu generes, que té uns costos, que és una aposta editorial o periodística del mitjà, no? I jo veig com hi ha mitjans que amb això no tenen cap criteri i és una mica... fer una cosa estranya. En tot cas, sí que has de dir, tenim una entrevista que no us la podeu perdre amb el nostre diari. Aneu a comprar el diari al quiosc, perquè tenim dues pàgines d'una entrevista.
S'ompliria el TL de comentaris dient, on n'hi ha el quiosc? Què és això?
Bueno, és que ens trobem en aquest moment tan complicat, no?
Escolta, Saúl, ja que te tenim avui a l'altra banda, te tenim no de contertulia habitual, sinó d'expert, quines són, a parer teu, parlant de política, no? Ja de tecnologia, les dues o tres claus d'aquestes eleccions? Què és el que s'ha de vigilar?
A nivell municipal? O...
A nivell de tot.
No ho sé.
No te demano pel Consell d'Aran, perquè sé que la teua coneixença del Consell d'Aran és la que tenim tots, o sigui, tendent a zero.
Sí, i del País Valencià ho deixo en mans teves, i per tant no em veig en cor de pontificar res. No, a veure, el tema de les Illes, és conegut que ja es va fer un govern molt pels pèls i que el PP va guanyar però no va aconseguir majoria absoluta, i ara es fragmenta molt l'esquerra, s'ha fragmentat l'esquerra a les Illes, i per tant, per poc que el PP faci una mica més de bon resultat, guanyarà. Cal veure quin paper aconsegueix en Malià amb Convergència, no sé com es diu el partit.
Convergència per les Illes.
Convergència per les Illes, però jo crec que és bastant evident que pot caure el govern d'esquerres de les Illes. I el Principat, a veure, hi ha gent que diu que aquestes eleccions la gent votarà més i votarà amb clau de rebuig, i que cauran els que hi estan al govern, siguin del color que siguin, i per tant que la gent l'única opció que té amb la crisi i amb la situació d'un cert neguit col·lectiu que hi ha és de castigar el que està al govern, i tant si és del PSC com de Convergència com d'Esquerra com del PP com d'Iniciativa o el que sigui, per tant és encara que sigui dels teus, doncs un vot de canvi. I aquí té aquesta teoria. I en canvi les enquestes, mirant els diaris, les enquestes que han anat traient fins ara, el que posen de manifest és que no, que els alcaldes van aguantant una mica la línia aquesta d'amagar la seva marca i de posar més en valor la persona, i que la cosa serà molt ajustada. Hi ha ciutats de la segona corona metropolitana que Convergència durant molts anys no havia pogut entrar-hi, i que ara té l'alcaldia a tocar, i per tant ciutats on fa 30 anys que mai havia guanyat Convergència i Unió i ara podria desbancar el PSC, ciutats, no diguéssim, del nucli metropolità més dur, i aquí dependrà molt dels pactes de govern, perquè el PSC en aquesta ciutat s'aguantava amb tripartits que ve d'un regidor amunt o un regidor avall que puguin sumar aritmètiques.
Bueno, hi ha la gran batalla de Barcelona.
I la gran batalla de Barcelona, que...
És la mare de totes les batalles.
Que és la que farà el titular de l'endemà, no? La que els diaris diran, doncs, això. Si Hereu dona la sorpresa i aguanta, que les enquestes diuen que no, però que són millors per ell les enquestes ara que no pas fa 3 o 4 mesos. Les primàries l'han revitalitzat molt i Trias, doncs, que bueno, potser fa uns mesos ho tenia tot més coll avall, i ara l'aritmètica potser només el fa sumar amb el Partit Popular, i llavors en aquest sentit hi ha gent que diu que, bueno, que en funció de si guanya un o l'altre hi haurà una sociovergència a Barcelona, i per tant, doncs, que, bueno, el que guanyi serà alcalde i el que no es retirarà, però que els dos partits faran un pacte de dos partits, no? una grossa en coalició, i els partits petits quedaran a l'oposició. Però clar, jo...
Bueno, això abans del juny, és... sembla que els ajuntaments es constitueixen el 10 o l'11 de juny i ja ho sabrem aleshores. Escolta, sense estar acabant el temps, però no voldria... És la primera vegada que vens a l'internauta des que has deixat de ser director de l'Agència Catalana de Notícies, i en fi, l'ACN ha estat un exemple precisament d'una empresa que s'ha reconvertit en les eines 2.0, que ha passat de ser una cosa, diguem, més o menys tradicional a un model nou d'agència basat en internet, basat en aquella cosa que moltes vegades la gent ha criticat, de que els periodistes fan de tot, però que evidentment és d'una eficàcia notable. M'agradaria demanar-te una valoració un poc del que ha passat durant tots aquests anys i de com ha estat aquesta aventura, que suposo que ha sigut apassionant, de transformar una agència de notícies en una cosa completament nova, no?
Sí, jo estic molt content, perquè l'ACN fa 4 anys era un model d'internet i de teletreball i de treball descentralitzat, però el model que es va crear l'any 99 era una idea, era una gran idea, però encara no estava reconegut a Barcelona, no? I hi havia molts mitjans d'àmbit nacional i que estaven a Barcelona que no tenien l'ACN ni tenien necessitat de disposar dels seus serveis. I en aquests 4 anys jo crec que hem fet una mica la batalla de Barcelona, l'hem guanyada, no? De dir, escolta, diari o tele o ràdio tradicional o mitjà digital, que no tens l'estructura de tenir gent i corresponsalies i redactors en el territori, doncs confia en nosaltres, que tenim una bona xarxa de professionals que coneixen el territori i que fan tots els formats, no? Doncs, bueno, això ho hem aconseguit, i jo crec que hem dignificat, tot i que hi ha gent que té una visió molt antiga i ha caricaturitzat el model de periodisme multimèdia de l'ACN, però jo crec que hem dignificat i hem demostrat que és possible, i no només això, sinó que la tendència va cap aquí, no? Si mires el que fan en altres països, el que un periodista faci més d'un format cada vegada s'imposarà més, i amb el context de crisi és la lògica dels recursos.
Això s'ho va criticar molta gent, sí. El fet que el mateix redactor fa la foto, fa el text, fa l'àudio, envia el vídeo, fa tot junt, no? Va ser un dels punts de més fricció del model?
Sí, s'ha criticat. El que passa és que, bueno, nosaltres hem demostrat, doncs, que això tenia sentit si no fèiem d'això un dogma. És a dir, el mateix periodista que sap fer tots els formats, és que vol dir escriure, fer fotografies, gravar un vídeo i treure un tall de veu, no sempre i davant de qualsevol notícia ho fa tot ell sol, sinó que tenim una plantilla que és molt, molt flexible, i que, per tant, a determinades cobertures pots enviar un, dos o tres o els periodistes que faci falta, i que llavors cadascun d'ells fa un format, però tots ells estan habilitats i capacitats per fer-los tots, no? I, per tant, no és el mateix cobrir un ple de Tortosa que anar a cobrir un ple d'investidura al Parlament de Catalunya. Vull dir, en un lloc, una persona, fer-ho tot amb els ritmes de la informació de Tortosa, que no tens competència amb altres agències estatals o privades, doncs és el que ha de ser, perquè no pots pagar més, i, per tant, amb recursos públics has de ser molt auster. Però, en canvi, en el Parlament de Catalunya no pots enviar una persona a fer-ho tot, perquè és que pels passadissos han d'haver càmeres, i a la sala de premsa han d'haver periodistes que escriguin, i uns altres que facin els passadissos a veure què diuen a cau d'orella els polítics. És a dir, i aquest model flexible de que tothom sap fer tot, però no tots els periodistes fan tots els formats sempre. I després la part que tu deies, Vicent, del 2.0, que és que l'ACN no era una marca, sobretot entre els internautes, coneguda, i que a partir del tema del Facebook i del Twitter i de penjar fotos en el Flickr i de tenir una visió molt oberta i molt valenta i desacomplexada, sense lesionar els interessos dels nostres mitjans clients, doncs, parlo com si encara hi fos, dels nostres mitjans clients, dels mitjans de l'ACN, doncs, com que és una agència que es paga bàsicament amb diner públic, tenia sentit revertir alguna cosa sobre la comunitat d'internet, no? I per tant, ja que es paga amb diner públic, doncs també donar explicacions directament al ciutadà, no? I, bueno, i en aquest sentit, reforçar la marca, fer-nos presents i identificar l'ACN com l'agència que quan algú tingui una foto, un vídeo o una notícia a comentar, que no sigui un mitjà, cadascú si té el seu mitjà, doncs que li passi la notícia, però si ha de pensar en una agència, pensi en la del país, que és l'ACN. No? Jo crec que aquesta feina s'ha fet i, a més, doncs, s'ha fet amb un equip de redactors i de professionals joves molt, molt potent, i jo estic molt content d'aquests 4 anys d'haver pogut treballar amb aquesta gent i d'haver fet una contribució pel sector i pels mitjans i pel país, no? Que també a vegades poso l'accent en això i algú que es queixa, escolta, tu has treballat pel país. Bueno, sí, jo crec que treballar per l'Agència Nacional també és un acte de treballar pel país, no?
Molt bé, doncs Saúl Gordillo avui a l'altra banda com a expert parlant de la campanya electoral. Sí, avui venies, t'havíem fet l'encerrona. Te seguirem www.saul.cat, continua sent el centre d'aquest univers on tens de tot. Facebook, Twitter, blogs, Flickr, no conec cap cosa que no toques. Seguirem allà, gràcies per la feina feta tots els 2 anys, per cert. Joan Jofre, ens tornarem a veure.
Bona tarda.
Martí Crespo, fins la setmana vinent, amb tots vosaltres també la setmana vinent, a l'Internauta.
L'Internauta, el fem perquè podem.